La Copa Amèrica marxa de Barcelona. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La pròxima edició de la Copa Amèrica de Vela no es farà a Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat i l'organització escenifiquen avui un adeu, això sí, sense trencadissa, Joan Bota.
L'Ajuntament no vol posar més diners perquè la regata es torni a fer a la capital i pels organitzadors la infraestructura actual no els permet créixer. Sentiu Jordi Valls, regidor d'Economia de Barcelona.
Els hem explicat la nostra posició, ells han explicat també públicament la seva posició i és una desconnexió amistosa. Els dos hem acomplert els nostres objectius.
De seguida ampliarem aquesta notícia. Mentrestant, la Generalitat vol amnistiar els 3.000 beneficiaris de la renda garantida que han cobrat pagaments indeguts i a qui ara reclamava que retornessin aquests diners.
És un cas que va destapar al matí de Catalunya Ràdio i que ha portat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, a reclamar una reforma de la llei de la renda garantida per evitar que torni a passar.
Parlament, Mar Riera.
La consellera s'ha compromès a explorar totes les vies legals per condonar el deute, una mesura excepcional per una problemàtica, diu, que ve d'origen per un mal disseny de la llei que es basa en un sistema manual.
I a Madrid, al Congrés dels Diputats, compareixença de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, per explicar com pensa abordar el govern la falta de pisos i els seus preus disparats. Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, una compareixença que de moment ha servit perquè la ministra digui que el lliure mercat no és la solució. Isabel Rodríguez s'ha limitat a reiterar les propostes de l'executiu, com ara ampliar el parc d'habitatge públic, aprovar la llei del sòl, que ho facilitaria, i que les comunitats autònomes apliquin la llei de l'habitatge, perquè la solució, reiterat, Rodríguez, està en mans de tots i reconeix que els resultats es veuran a llarg termini.
Somos conscientes que muchas de las medidas que ya están en marcha no van a dar los efectos inmediatos, de manera inmediata, pero sí que van a contribuir a la solución final del problema. Otras las estamos poniendo a corto y medio plazo.
Encara a Madrid, el jutge que investiga l'anomenat cas Coldo demana al Tribunal Suprem que imputi l'exministre de Transports, José Luis Ábalos.
Perquè el considera l'home clau d'una xarxa corrupta que hauria aprofitat la pandèmia per enriquir-se amb contractes milionaris de proveïment de mascaretes.
I en política catalana, tal com es preveia, Carles Puigdemont confirma que vol tornar a ser el líder de Junts per Catalunya.
Presentaré la meva candidatura a la presidència del partit amb la voluntat de contribuir des d'aquesta responsabilitat a la nova etapa política que s'obre per la nostra organització i pel nostre país.
Després d'aquest moviment més que esperat, l'actual número 1 de la formació, Laura Borràs, anirà a la fundació del partit.
I en temps de cultura... El documental sobre aquesta que sentim, la Bad Girl, La Joia, dirigit per David Camarero, inaugura avui el Festival de Documentals Musicals Inèdit als Cinemes Aribau de Barcelona.
Amb obres sobre Estopa, Carles Sabater, Brian Eno, Blur o Bruce Springsteen, entre altres.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça té el partit més exigent d'aquesta temporada fins ara. Els blaugrana reben avui el Bayern de Munic amb un Lluís Companys que estarà ple.
Sí, perquè a aquesta hora estan pràcticament totes les entrades venudes. Els de Hansi Flick estan concentrats sense Eric Garcia, perquè es baixa per molèsties musculars. Aquest partit es juga a les 9, al Barça-Bayern, i el podreu seguir per la TDT. El porter del Madrid, Courtois, no jugarà el clàssic de dissabte per lesió. També es podria perdre aquest partit Rodrigo, pendent de proves, i els d'Ancelotti que van remuntar el partit de Champions ahir i van guanyar 5-2 al Borussia Dortmund. I victòria també històrica del Girona, va sumar els primers punts a Europa després de guanyar 2-0 l'Slovan de Bratislava.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Marilut García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb retencions localitzades a l'autopista AP7 de l'Ametlla de Mar al Perelló en direcció Castelló a causa d'obres que tallen un carril a la circulació. A la Ronda de Dalt hi ha un vehicle avariat a l'altura de Roquetes en direcció Llobregat. Ocupa un carril, provoca cua des del nus de la Trinitat i també afecta la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. També afecta la Ronda Litoral amb lentitud de Sant Adrià fins al nus de la Trinitat.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps...
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs temps tranquil, nuvolades aquesta tarda, això sí, que ja hi són, a punts interiors i, en principi, a la costa ha de dominar el sol. No passarà d'aquí o algun ruixat al Prepirineu, àrea prelitoral sud. Com dèiem, no anirà molt més enllà. La temperatura continua molt suau, un pèl més baixa que la d'ahir. Demà puja una mica més, situació d'espera, i sembla que la pertorbació de divendres farà el ronso en el sentit d'arribar una mica més lenta. Afectarà a partir de la tarda vespre l'oest de Catalunya i dissabte gran part del país amb pluja.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Desconnexió amistosa. Així qualifica el govern de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona la decisió de no repetir la Copa Amèrica de Vela a la ciutat comtal d'aquí a 2 anys. L'oposició a l'Ajuntament recorda a l'alcalde que haurà de retre comptes de la regata amb una auditoria, Jordi Corbalan.
No hi haurà segona edició a Barcelona. Jordi Valls, el tinent d'alcaldia de promoció econòmica, assegura que la Copa Amèrica deixa un llegat exitós a la ciutat i que mai s'havia plantejat que s'hi quedés.
La desconnexió que s'ha produït amb els organitzadors de Copa Amèrica és una desconnexió amistosa. Els dos hem acomplert els nostres objectius. Multiplicar noves edicions de cara al futur per intentar allargar aquest llegat o multiplicar no li veiem sentit.
Els comuns que van impulsar la regata amb Ada Colau a l'alcaldia, però que ara n'assumeixen, diuen l'error, demanen explicacions a Collboni, igual que ho fan Junts i Esquerra. Escoltem la portaveu dels comuns, Janet Sanz i Damià Calvet, de Junts.
Que faci un relat, un balanç, que sigui honest, que sigui un balanç realista i no triomfalista, no? I que, per tant, es comprometi no només a dir que no es repetirà, sinó a fer l'auditoria.
El món al revés. La Copa Amèrica va venir a Barcelona gràcies a Colau, i la Copa Amèrica marxa de Barcelona gràcies a Collboni.
El PP i Vox lamenten que la Copa Amèrica se'n vagi. El govern de Jaume Collboni ofereix col·laboració a València si la regata hi acabés tornant, com ja ha demanat el president valencià, Carlos Mazón, que, per cert, avui és a Barcelona.
El sentirem aquí al Catalunya Migdia a la segona hora. Mentrestant, les entitats contràries a la Copa Amèrica celebren que l'esdeveniment marxi de Barcelona. La Cambra de Comerç creu que s'han de triar bé els esdeveniments, en un reconeixement implícit que això no ha acabat de funcionar. Altres agents econòmics de la ciutat no s'hi volen pronunciar, Joan Garcia.
Des de la plataforma No a la Copa Amèrica ho veuen com a resultat de la seva labor de mobilització. Albert València n'és el portaveu.
Celebrem que ha sigut una victòria veïnal i popular. Hem aconseguit en pocs mesos mobilitzar molta gent, també ficant el focus aquesta competició de la Copa Amèrica i desacreditar aquest impacte econòmic, tots aquests diners també que s'han volcat a la Copa Amèrica, i creiem que tot això al final el que ha fet és donar també una imatge pública d'aquest esdeveniment no surt a compte a la ciutat.
I des de l'Associació de Veïns del Barri Gòtic, Martí Cussó posa l'accent en l'ús que s'ha fet d'espais com ara el Moll de la Fusta.
Ha suposat una molèstia enorme i una privatització dels espais del litoral. El nostre barri, per exemple, amb la privatització durant 2 mesos del Moll de la Fusta, que no ha pogut ser per espai veïnal, sinó que s'ha venut i s'ha privatitzat pels patrocinadors privats de la Copa Amèrica, que ha estat una competició que només responia a un públic elitista i molt poc arrelat a Barcelona.
Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, el seu president Josep Santacreu parla d'èxit, però considera que l'experiència de la Copa Amèrica ha de servir per triar bé quins grans esdeveniments s'han d'acollir.
A partir d'ara, doncs, el que s'ha de fer és ser curosos, fer una bona tria dels esdeveniments que volem que es celebrin aquí i seguir apostant per el que ha estat al llarg de la història de la ciutat un dels elements transformadors, no? Poder aprofitar esdeveniments significatius per transformar la ciutat.
Ni el Port de Barcelona, ni el Gremi d'Hotels, ni el de Restauració han volgut fer valoracions. Tampoc la patronal Fomenta el Treball.
Pel que fa a les xifres, les dades d'ocupació hotelera del mes de setembre a Barcelona indiquen que es van allotjar a la capital catalana menys visitants que fa un any, 21.000 menys exactament. El descens, doncs, és del 3%. Les pernoctacions van baixar un 4%, són dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. A la segona hora del Catalunya Migdia abordarem aquesta no repetició de la Copa Amèrica a Barcelona. En parlarem amb el regidor d'Esports de la ciutat, David Escudé, per tal de fer una valoració d'aquesta edició que ha acollit Barcelona i saber les raons de la no repetició. Serà a partir de les 3 a la segona hora del Catalunya Migdia. Mentrestant, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha proposat avui al Parlament de Catalunya l'amnistia dels prop de 3.000 beneficiaris de la renda garantida que van rebre pagaments indeguts. Es tracta de persones vulnerables i amb molts pocs ingressos econòmics que en els últims 4 anys han rebut imports que no els corresponen per un error d'origen a la prestació, segons la consellera, que demana a tots els partits polítics la tramitació d'una nova llei de renda garantida. Anem al Parlament. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Martínez Bravo ha assegurat que des de l'agost que va assumir el càrrec coneix aquesta situació, que és un problema que s'arrossega d'origen pel disseny de la prestació que s'ha de tramitar de manera manual. Per això el govern demana aplicar mesures ara excepcionals de condonació del deute.
Explorar vies legals que facin possible una possible amnistia a famílies vulnerables que han rebut aquests pagaments indeguts, sempre i quan es documenti la seva vulnerabilitat, que segueix en situació de vulnerabilitat i que no hi ha hagut mala fe o intent d'amagar formació d'aquestes persones, que és la immensa majoria dels casos.
Aquesta amnistia s'impulsaria la llei d'acompanyament dels pressupostos perquè sigui el més àgil possible. A més, el departament també impulsarà un pla de xoc i una nova llei de la renda garantida que automatitzi tots els processos per evitar que això torni a passar.
La propera llei de renda garantida de ciutadania està blindada perquè tot això no torni a passar. Sigui una llei en base a dades administratives, interoperabilitats, amb automatismes, que no depengui d'una gestió manual que és inabordable.
Del total de 160.000 persones que cobra la renda garantida, els afectats serien prop de 3.000. A qui se'l reclama per carta uns 7.000 euros de mitjana.
Passant 11 minuts de les dues, el govern espanyol vol blindar el parc públic d'habitatge per impedir que els propietaris, al cap d'uns anys, puguin revendre els pisos molt més cars del preu que han pagat en comprar-los perquè són públics. Ho ha anunciat la ministra del RAM, Isabel Rodríguez, en una tensa compareixença al Congrés dels Diputats en què els socis d'investidura li han reclamat mesures contundents. Madrid, Àngels Lafuente.
L'acord i el consens són imprescindibles per solucionar la crisi de l'habitatge. Amb aquestes paraules, Isabel Rodríguez ha estès la mà als grups polítics perquè col·laborin. També s'ha dirigit als governs autonòmics que tenen competències en matèria d'habitatge i apunta per on poden anar els trets. El lliure mercat, diu, no és la solució.
Tenemos que acentuar, subrayar, poner todos nuestros esfuerzos en blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público. Aquí las comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero, como les decía antes, que esto sea un acuerdo unánime.
I amb aquesta proposta sota el braç, la ministra insisteix a ampliar el parc de l'habitatge públic. Pel portaveu del PP, Sergio Sayas, la ministra només ven fum.
Pero es que vamos a poner más suelo público del Estado y se lo iré anunciando correspondientemente cuando todo esté cerrado, no solo de defensa, a disposición de las políticas de vivienda.
El vacío, el humo y la nada. Eso es todo lo que tienen que ofrecerle a España en materia de vivienda.
Veus crítiques que Rodríguez també ha escoltat dels seus socis d'investidura, Pilar Vallugera, d'Esquerra Republicana.
On s'ha vist que es demani solidaritat al propietari dels pisos per al seu llogater? On s'ha vist que en una economia de mercat un govern d'esquerres no pugui intervenir per equilibrar com estan les situacions?
La situació és d'emergència social, ha afirmat la ministra, que també ha reconegut que les mesures, algunes ja en vigor, no solucionaran el problema de facilitar un habitatge assequible a curt termini.
Mentrestant, el sindicat de llogateres considera que per resoldre el problema de l'habitatge calen polítiques fermes que ataquin el rendisme. I el seu portaveu, Enric Aragonès, assegura que el govern espanyol no les fa, Jordi Canol.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Aragonès ha explicat que la ministra Rodríguez fa el joc als propietaris, demanant-los coses com solidaritat per abaixar els preus, en comptes d'endurir-los la regulació per obligar-los a fer-ho.
Aquesta ministra no està assumint una cosa que jo crec que és bàsica, que és que per garantir el dret a l'habitatge has de tocar els interessos de qui fa negoci amb l'habitatge. Una política de conciliar interessos d'uns i altres no té cap mena de recorregut. Segurament hi té molt a veure que la ministra mateixa és rendista, ella, i té 7 habitatges.
Aragonès reclama una regulació més dura dels lloguers, més estabilitat en els contractes i prohibir les compres especulatives, que només es pugui comprar un pis per viure-hi. Anem els llogaters a participar en la mobilització convocada pel 13 pel 23 de novembre, d'aquí un mes, i en una possible vaga de lloguers.
I enmig d'aquest debat sobre els problemes de l'habitatge aquí a Catalunya, pareu atenció al cas que avui coneixem de Badalona. L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha denunciat el propietari d'un local que havia reconvertit en una vintena d'espais de 15 metres quadrats cadascun que llogava com a habitatges per 450 euros mensuals. Aquests infrahabitatges no tenen ventilació i malvivien desenes de persones. Badalona, David Àngela.
Bon dia. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, denuncia el grau de professionalització del propietari que fins i tot gestionava el negoci a través d'una immobiliària.
No és que algú fa una obra il·legal i té un conegut i el col·loca a viure, sinó que fan unes obres il·legals. Una, ho deixen acondicionat aparentment d'una manera digna, però amb uns olors de 15 metres quadrats de manera totalment il·legal, i el que fan és traspassar-li la gestió de la comercialització d'aquests olors amb un professional. Per tant, és que és una cosa absolutament inadmissible.
Albiol assegura que tots dos, propietari i immobiliària, s'exposen a multes milionàries. L'Ajuntament preveu precintar aquests espais les pròximes hores i mirarà d'oferir als inquilins una alternativa habitacional temporal per parar el primer cop.
És un quart de tres de la tarda. En política, tal com s'esperava, Carles Puigdemont fa el pas i optarà a presidir Junts per Catalunya. L'expresident de la Generalitat rellevarà així Laura Borràs, que s'apartarà d'aquest càrrec i passarà ara a ser el capdavant de la fundació del partit. El congrés d'aquest cap de setmana de Junts oficialitzarà tots aquests canvis. Raül Flores.
Sí, feia setmanes que s'apuntava i just aquest migdia finalment Puigdemont ho ha confirmat. L'expresident es tornarà a posar al capdavant de Junts. En un vídeo a les xarxes assegura que ho fa per obrir una nova etapa política al partit i també al país.
A Junts per Catalunya hi ha de correspondre reforçant i actualitzant els discursos, l'organització i els lideratges de tal manera que creixi en espai ideològic i creixi en implantació social i territorial un partit polític central al nostre país com és Junts per Catalunya, que lidera l'alternativa a l'hegemonia institucional socialista i que és l'instrument polític més fort que té l'independentisme.
El pas endavant de Puigdemont obligarà a fer un moviment de pes a la cúpula de Junts. Laura Borràs, que el va substituir fa poc més de dos anys, s'apartarà del càrrec aquest cap de setmana i passarà a liderar la nova fundació del partit. Per tant, conservarà també un lloc a l'executiva. Tots dos s'han trobat aquest matí a Waterloo, a Bèlgica, per visibilitzar el relleu. El número 2 de Junts seguirà sent Jordi Turull. Els nous càrrecs s'elegiran al congrés que comença aquest divendres a Calella.
I a Madrid, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, està a un pas de ser imputat pel cas Koldo. El jutge que ho investiga ha demanat al Tribunal Suprem que imputi l'exdirigent socialista perquè era la peça clau de la suposada trama corrupta de mascaretes que es va enriquir amb contractes milionaris del Ministeri durant la pandèmia. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. La Guàrdia Civil té clar que Ábalos era el cap de la trama. La Fiscalia diu que tenia un paper principal i ara també el jutge de l'Audiència Nacional creu que era la peça clau de l'organització. El jutge veu clars indicis de delicte l'actuació de l'exministre i ha demanat al Suprem que l'investigui perquè és diputat al grup Mix, és aforat i caldrà demanar permís al Congrés. El PSOE facilitarà que l'investigui si el Suprem ho demana i també ho faran tots els grups de dreta, esquerra, reclamen explicacions a Ábalos i també a Pedro Sánchez, Borja Sémper, Gabriel Rufián i Ione Belarra.
El nivel de escándalo es de tal magnitud que parece razonable que tenga que dar cuentas ante un juez.
Parece ser que es la punta del iceberg o lo más claro de un caso de evidente corrupción. Veremos.
Que esto exige una comparecencia urgente por parte del presidente del gobierno.
La justícia acorrala José Luis Ábalos, que va ser el número 2 del PSOE i l'home de confiança de Pedro Sánchez, i el president espanyol veu com es compliquen els fronts judicials. Avui també la justícia ha rebutjat la querella que havia presentat la seva parella Begoña Gómez contra el jutge que l'investiga, Juan Carlos Peinado, i descarta investigar-lo per prevaricació.
Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Pla de recuperació presenta el Pla d'Idivell.
Nuestro plan era crear una estructura para mejorar el diagnóstico del cáncer hereditario.
Tenim un pla on hi caben els teus plans i que està transformant el país. Aquest pla també és el teu pla. És el teu moment. Entra ara a planderecuperación.cat i fes-lo realitat. Finançat per la Unió Europea. Pla de recuperació. Gobierno de España.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra, radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana. Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Temperatura.
Termòstat millor a 21 graus.
Estem perdent escalfor.
Un burlet en aquesta finestra.
Fet.
Sembla que hem burlat el fred.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
Deixa't abduir pel festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs xarlatans, petits espectacles, atraccions mecàniques, jocs per tota la família, alienígenes i tota mena de fenòmens.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, el 26 i 27 d'octubre a Santa Coloma de Gramenet.
Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Dijous, amb David Caravent, començarem a crear el nou cant del Barça.
De què haurien de parlar les lletres del nou clam?
Ser del Barça és ser valent. Ser del Barça és ser valent, això m'agrada.
Ha de quedar clar que la voluntat d'aquest himne no és superar l'himne oficial del Barça.
El que anem a fer és el cant del 125 aniversari. Si funciona, doncs funciona. Si no funciona.
Perfecte. Molt bé.
El nou clam estrena dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT després del Polònia.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. La defensora del poble europeu critica l'acord migratori de la Unió Europea amb Tunísia per falta de transparència sobre els riscos que té pels drets humans. Les objeccions es fan públiques enmig del debat sobre si s'ha d'externalitzar més la migració, amb noves crítiques de l'esquerra i els liberals als centres de detenció en països tercers. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Crítiques d'opacitat de la Comissió Europea sobre l'acord amb Tunísia per frenar les arribades de migrants. Després de fer una investigació, la defensora del poble europeu retreu a Brussel·les no haver informat públicament sobre els riscos pels drets humans i que no ho fes malgrat la preocupació pública per les possibles vulneracions de drets al país en el tracte als migrants. La portaveu de la Comissió Europea, Ana Pisonero, assegura que estudiaran fer millores.
La Unió Europea és una promotora forta dels drets humans i defensa amb fermesa el seu respecte arreu del món, inclòs a Tunísia. I, per descomptat, també prenem nota dels suggeriments de millora i reiterem el nostre ple compromís amb la transparència i la rendició de comptes.
Brussel·les ha tornat a defensar avui els pactes migratoris en països tercers com el de Tunísia i ha rebut noves crítiques de l'esquerra i els liberals als centres de detenció de migrants, que von der Leyen avala explorar com a solució a escala europea. La presidenta de la Comissió Europea és precisament avui a Albània, en plena polèmica pels camps d'aquest tipus impulsats per Itàlia en aquest país dels Balcans.
Mentrestant, Israel ha bombardejat aquest matí el port libanès de Tir, una de les ciutats més antigues i significatives a la història del Pròxim Orient. Ho ha fet després d'ordenar l'evacuació dels residents i amb l'argument que hi estava operant Hezbollah. La milícia xiïta ha atacat avui un edifici de la intel·ligència militar a prop de Tel Aviv. Les sirenes han sonat just quan el secretari d'Estat nord-americà deixava Israel. Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. L'atac aeri contra la ciutat de Tir, patrimoni de l'UNESCO, suposa una escalada en la campanya bèl·lica de l'exèrcit israelià al Líban. Poc abans havia ordenat als veïns que evacuessin el centre de la ciutat. Diversos edificis residencials han quedat del tot destruïts. Tir, de 200.000 habitants, és la cinquena ciutat més gran del Líban. Molts dels seus residents ja la van abandonar fa setmanes. I on tampoc s'aturen els atacs, sinó tot el contrari, és a Gaza, especialment al nord. A les últimes 24 hores han mort 74 palestins més. La campanya de vacunació contra la polio s'ha hagut d'interrompre per culpa dels atacs. Tot plegat torna a deixar en entredit els esforços diplomàtics del secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken per aconseguir un alto el foc. Avui, abans de marxar d'Israel en direcció a l'Aràbia Saudita, ha reiterat que després de l'eliminació de Sinwar és el moment de fer-ho.
Ara és el moment de convertir aquests èxits en un èxit estratègic durador. I, de fet, queden dues coses per fer. Que els hostatges tornin a casa i es posi fi a la guerra amb un acord sobre què passarà després.
Malgrat aquestes paraules, Blinken marxa un cop més amb les mans buides.
I encara en la informació internacional, les guerres al Pròxim Orient i a Ucraïna acaparen una bona part del protagonisme a la cimera dels BRICS que es fan a Rússia. L'Iran demana a la resta dels participants que ajudin a posar fi a la guerra a Gaza i al Líban. El president de l'Iran ha interpel·lat directament els seus homòlegs de Rússia, anfitriona de la trobada, però sobretot a la Xina i a l'Índia, cada vegada més pes en el món multipolar que propugna Vladimir Putin. El gran dubte és fins a quin punt els BRICS poden ser un grup cohesionat de contrapès als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Si Rússia pot vendre que no està aïllada, la Xina, el membre dels BRICS amb més projecció, en bona mesura per la rivalitat amb Occident, pot reforçar el seu lideratge en un grup ampliat i al qual es volen sumar cada dia més països del sud global. Una veu que Pequín, a base d'inversions, busca representar. Amb tot, els analistes no esperen que els BRICS es converteixin en una aliança geopolítica. Sentim en videoconferència amb corresponsals acreditats a Pequín, Eva Seifert, especialista en relacions Xina-Rússia i Àsia Central de l'Institut Mercator de Berlín.
No preveig que esdevingui una de les principals plataformes on es jugui el conflicte entre la Xina i els Estats Units, sobretot perquè hi ha molts membres, per exemple l'Índia, que encara estan molt interessats a tenir també bones relacions i bona col·laboració amb els països occidentals. El primer ministre indi, Modi, ha dit un parell de cops que els BRICS no són occidentals, però tampoc són antioccidentals.
Índia i la Xina aprofiten per escenificar el desgel. Modi i Xi Jinping han arribat a Kazan amb un acord per a patrulles conjuntes després dels greus incidents a la frontera comuna de l'Himàlaia el 2020.
Tornem a Catalunya perquè la temporada turística s'està allargant i això avui ho podem corroborar amb dades. El mes de setembre, el nombre de pernoctacions als hotels catalans va créixer en relació amb l'any passat. I el bon temps d'aquest mes d'octubre també està fent que els càmpings del litoral estiguin inusualment plens, Laia Ortega.
Sí, al setembre es van registrar més de 6.700.000 pernoctacions, una xifra inèdita, lleugerament superior a la de l'any passat i que s'explica pels turistes estrangers que han allargat les estades. El creixement més fort s'ha donat a la demarcació de Girona, amb un clar exponent, Lloret de Mar, on les nits en hotels han augmentat un 8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa als càmpings, els que estan oberts, aproximadament la meitat, estan tenint un molt bon final d'octubre. Hi ha jubilats europeus que, aprofitant el bon temps, s'hi estan més dies, i també hi contribueix les vacances de moltes famílies estrangeres. Miquel Gotanegra és el president de la Federació de Càmpings de Catalunya.
En aquest moment, per exemple, hi ha vacances de tardor a França, no? De 15 dies, no? Fa uns dies teníem vacances de tardor a Alemanya, han fet vacances de tardor a Holanda, no? I això fa que realment aquesta gent, sí, els càmpings estan preparats, puguin contemplar-nos com un lloc per passar aquestes vacances.
Catalunya és la principal destinació de càmpings de l'Estat i ha més de 270.000 places que cada vegada estan més preparades per acollir turistes tot l'any. Molts han climatitzat piscines i aquests dies fan activitats relacionades amb Halloween.
I gairebé un de cada quatre joves que treballen a Catalunya ocupen llocs de feina per sota de la seva qualificació. Ho diu un estudi que ha presentat el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya que demana promoure la formació professional per accedir als sectors emergents. Barcelona, Mireia Sala.
La subocupació, és a dir, tenir una feina que requereix menys formació que la que es té, afecta el 23% dels joves entre 16 i 34 anys. Sobretot es donen els primers anys de la joventut, en municipis petits i en joves estrangers. A més de tenir una feina per sota del nivell formatiu, els sous continuen sent baixos, tal com ha destacat la secretària de Joventut de la Generalitat, Teresa Llorenç.
Catalunya ha millorat en molts sectors de l'economia durant aquestes darreres dècades, no? Però encara tenim camí per recórrer i som manifestament millorables, no? Els ingressos del col·lectiu jove, per la seva part, han patit un estancament important i el seu sou pràcticament és el mateix que el 2008.
L'estudi indica també que el 7% dels joves tenen una jornada de treball que no s'ajusta a les seves necessitats i això afecta sobretot les noies. Per combatre la subocupació, el Consell de Treball de Catalunya demana promoure l'accés als graus superiors de formació professional.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Dos homes han mort aquesta nit passada en un accident de trànsit a la carretera Nacional 2 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. En el sinistre s'hi han vist implicats un patinet elèctric, una moto i un turisme, Miquel Jarquer.
Les víctimes són l'ocupant del patinet elèctric de 49 anys i veí de Mataró que sortia de treballar d'un càmping i travessava la Nacional, i el motorista de 58 anys, veí de Llavaneres. El regidor de mobilitat de Mataró, Xesco Gomà, reclama a Catalunya Ràdio que la Generalitat que especifiqui aquesta carretera on està previst des de fa anys que es construeixi un carril bici.
Celeritat a l'administració de la Generalitat de Catalunya perquè treballi, perquè ens proposi com pacificar aquest tram de la Nacional 2. Cada cop hi ha més usos de bicicletes i de patinets entre municipis. El fi de setmana la Nacional 2 està absolutament plena de bicicletes i això requereix de modificar aquesta infraestructura.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Amiel, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio l'increment de la mobilitat i la mortalitat en col·lectius vulnerables, motos, bicicletes, patinets i vianants.
Que volem ser molt insistents. Els col·lectius vulnerables en aquest mes són 11 persones mortes de les 13 persones que han perdut la vida a les carreteres. També és preocupant, hem de llançar un missatge.
L'accident, precisament, va passar en una via interurbana on els patinets tenen prohibida la circulació.
I a Tarragona impulsen una campanya pionera a Catalunya per combatre el fenomen de la submissió química i la xacra de la violència de gènere. La subdelegació del govern a Tarragona ha lliurat test de detecció de drogues a les begudes a una entitat ebrenca que treballa en la defensa de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
L'objectiu és conscienciar del risc d'aquest fenomen i reforçar així la lluita contra la violència contra les dones. El Ministeri d'Igualtat ha adquirit una partida de tests i a Tarragona, la subdelegació del govern, n'ha fet arribar una part a l'entitat ebrenca OK Productions. La resta es distribuiran en altres actes relacionats amb la violència de gènere. Santiago Castellà és el subdelegat del govern a Tarragona.
Creiem que ajudarem molt a sensibilitzar, no només en l'entorn de l'oci, sinó que el conjunt de la societat prengui consciència de que hi ha actituds inadmissibles, de que hi ha tota la força de la llei penal contra els abusadors i els agressors.
Aquests tests ja es poden trobar a les farmàcies, però també s'està negociant fer-ne difusió a través d'altres administracions de Barcelona, Girona o Madrid. El test són unes tires reactives que amb una sola gota de qualsevol tipus de beguda detecten les drogues més utilitzades en la submissió química.
Els productors de calçots del Camp de Tarragona esperen una campanya espectacular. Les condicions meteorològiques d'aquest octubre hi ajudaran molt i esperen sobrepassar els 18 milions de cebes produïdes enguany. Valls, Manel Sastre.
Fins al novembre no es colliran, però, els primers calçots. Hi ha molt d'optimisme al sector després de les pluges d'aquest octubre per superar de llarg els 18 milions de cebes collides en la passada campanya. Segons el vicepresident de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, Isidre Coll, pot ser una campanya de rècord en producció i en qualitat perquè els pagesos plantaran a tots els camps disponibles.
Els pagesos hem destinat totes les terres disponibles que tenim per plantar calçots. Venim de dos anys molt difícils per al tema de la sequera i aquest any la característica de la meteorologia, les humitats relatives que tenim en l'aire i en tot, realment són molt favorables per al cultiu.
Tot plegat s'ha explicat durant la presentació dels primers detalls de la Festa de la Calçotada, que es farà a Valls el 26 de gener, i en la qual s'augmentarà també les 3.500 degustacions de calçots que es feien els últims anys després de la llau de demanda que hi ha hagut a l'última festa.
I l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, ha presentat a Mollerussa una varietat de poma nova que és molt resistent a les altes temperatures. La poma, batejada amb el nom de Stellar, podria arribar al mercat d'aquí a 4 anys i ja hi ha països del món interessats en aquesta nova varietat. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
L'Stellar destaca per la seva capacitat de madurar en condicions de calor extrema, mantenint un color vermell brillant, una textura cruixent i un sabor sucós. A més, serà la més primerenca de totes. Es collirà a finals de juliol, 10 dies abans que la varietat Gala, la segona més extensa al país. El director de l'IRTA, Josep Usall, creu que la nova varietat serà molt apreciada pel consumidor.
De collita molt primerenca, vale? Abans de la Gala, vol dir que la podem collir a finals de juliol, i per tant és una varietat que està molt pensada per consum durant l'estiu. És una varietat, com si la proveu, que és molt dolça, que és molt sucosa, cruixent, molt fàcil de menjar i que s'adapta perfectament amb les nostres condicions. Per tant, jo crec que és una varietat que tindrà molt èxit aquí a casa nostra.
El conseller Òscar Ordeig feia una crida al sector perquè innovi.
Ha de donar un missatge al conjunt del sector productiu de que cal, doncs, veure quines varietats s'adapten, quines varietats tenen bona rebuda amb el consumidor, i, per tant, com podem generar també valor econòmic.
L'Stellar és la gran novetat de la jornada fruticola que es fa en una finca de l'IRTA a Mollerussa, a punt de trobada de referència per a professionals del sector.
Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cada dia l'actualitat comença amb el matí de Catalunya Ràdio.
M'agrada, crec que l'han mentit.
Que l'han enganyat.
Sí, crec que l'han enganyat.
Les exclusives que canvien el curs de la política.
A mi m'estan imputant un delicte d'odi. Són d'un a quatre anys de presó.
On els protagonistes parlen sense filtres.
Jo, el Junqueras, no pot dir que no tingués res a veure amb les decisions que es prenen. I, per tant, és corresponsable dels errors que es fan.
I els fets es transformen en notícies.
Ho desmenteixo absolutament. És evident que és impossible.
De 6 a 1... El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de 2:15.
Antes de que sigamos con la fiesta, quiero haceros un regalo, porque estoy en mi ciudad.
El documental sobre Bad Gyal, La Joia, dirigit per David Camarero, inaugura avui el Festival de Documentals Musicals Inèdit. Estopa, Carles Sabater, Brian Eno, Blur o Bruce Springsteen, entre molts d'altres, protagonitzaran les produccions que es projectaran als cinemes Aribau fins al 3 de novembre. Marc Ruiz.
El documental inaugural segueix Bad Gyal des de Barcelona fins a Miami en el procés artístic que va desembocar en el seu primer disc llarg, La Joia. La publicació de l'àlbum es va endarrerir més d'un any i això va obligar la cantant de Vilassar de Mar a resistir tota mena de pressions i viure una muntanya russa emocional, com explica Camarero.
Crec que quan estàs a primera lliga de la indústria musical, com està l'Alba, tot es fa molt gran. O sigui, tu estàs fent una col·laboració amb un artista més, ni un productor, cadascú té el seu equip d'editorial, de publishing, de management, clar, i s'implica cadascú un abogat, una persona revisant contractes. És normal que tot es vagi enrederint, clar. En aquest cas, n'hi ha hagut molt mala sort i ha passat de tot.
Així s'obre un festival amb documentals dedicats a grans figures com Brian Eno, un dels compositors i productors més rellevants del pop-rock i l'electrònica del segle XX. La banda de culte de la New Wave Divo, que va passar per les mans d'Eno, també és una de les protagonistes de l'inèdit, al costat dels sud-africans The Antwoord, Blur, The Black Keys o Mogwai. Zoo o Carles Sabater també centraran l'atenció de l'inèdit. A més de les projeccions, l'inèdit també inclou activitats paral·leles, com una masterclass del director britànic Julian Temple, autor de documentals sobre els Sex Pistols, The Clash, Marvin Gaye o els Rolling Stones.
I més cinema. Una pel·lícula que mira els orígens mitològics del cinema, En l'alcova del sultán, de Javier Rebollo, s'ha presentat avui al Festival de Valladolid. És una producció catalana amb un repartiment internacional encapçalat per Pilar López de Ayala. Enviada especial a Valladolid, Montse Pujol, bona tarda.
Bona tarda. I l'Alcova del Sultán constitueix un homenatge al naixement del cinema. Suposa la tornada a la direcció després d'11 anys del cineasta Javier Rebollo, que va ser Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià, el millor director per la pel·lícula La Mujer sin Piano. La pel·lícula que ha presentat avui aquí a Valladolid s'inspira lliurement en la vida de Gabriel Bayer, operador de càmera dels germans Lumière, per parlar de forma poètica del cinema, la ciència i de l'art. El director Javier Rebollo ha explicat quin és l'origen que el va portar a rodar la història d'aquesta pel·lícula.
Me encontré por casualidad un día a Bertrand Travaglia en París, mientras yo rodaba una película, y le pregunté, él que es un experto de los Lumière, le pregunté por Gabriel Bayer y me contó. Y dije que hay una película. Luego el Verlaxe me regaló un libro de memorias de este operador Lumière en Palacio. No son entretenidas porque no hablan del cine. En esas casualidades, Oliver Lax, el Ventana Tamenías, la emisión del Canal Arte, apareció el filme.
El Alcova del Sultán, que aspira a l'espiga d'or del Festival de Valladolid, evoca la musicalitat i la comicitat corporal pròpia del cinema mut.
I segur que aquesta música us sona.
Música.
És alguna de les sintonies d'un dels programes més mítics i veterans de TV3, el 30 Minuts, el 30, que fa 40 anys. En aquestes 4 dècades s'ha convertit en un referent del periodisme de reportatge i ha aconseguit nombrosos guardons i reconeixements, Valeria Obereda.
Un periodisme crític i amb mirada diversa ha definit des del primer dia el 30 Minuts. El seu primer director, Joan Salvat, ha parlat al matí de Catalunya Ràdio de com van començar.
Molts nervis, que eren molt insegurs, molt joves, moltes ganes de fer coses. Era una manera de deixar el que era l'actualitat estricta pel telenotícies i nosaltres anàvem a fer coses amb una mica més de profunditat.
El va substituir el 2008 Eduard San Juan.
Han escollit una via d'explicar la realitat d'una manera particular que ha fet el producte informatiu molt, molt, molt atractiu i amb un llenguatge propi i molt, molt personal.
Actualment, al capdavant del 30 Minuts hi ha Carles Solà. Diumenge es commemoraran aquests 40 anys amb un programa especial.
Els dracs, éssers mitològics per excel·lència, es convertiran en els grans protagonistes del 42, el Festival de Gènere Fantàstic de Barcelona, que es farà al recinte de la Fabra i Coats de la capital catalana del 6 al 10 de novembre. Què hi trobarem en aquesta edició, Valèria?
Doncs 73 activitats amb més de 150 ponents. El comissari del 42, Ricard Ruiz Garzón, destaca el que considera el pòquer d'asos dels convidats d'aquest any.
Ted Chiang, l'autor de ciència-ficció com a forma d'art, i Rebecca Yarros, l'autora de més èxit amb la seva saga sobre les de sang i les de ferro, encara que sigui només online, però en un acte mundial, són els dos grans noms, al costat potser de latinoamericanes com Mónica Ojeda, d'espanyols com José Ovejero o Manuel Vilas, i de catalans com Albert Sánchez Piñol.
I l'editora Glòria Gasc debuta com a novel·lista amb Ara i Cada Demà, que acaba de publicar Empúries, Montse Mas.
La història evoca el primer amor i homenatge al gènere epistolar i el fet cada cop menys habitual d'escriure cartes, com ha explicat l'autora al matí de Catalunya Ràdio.
Una carta és imbatible, no és un WhatsApp, que és un pou de confusions. Esborres un WhatsApp i diu que has esborrat el WhatsApp, que és una cosa tan perversa, i la carta està en caiguda lliure. Hi haurà un moment que les cartes s'exposaran als museus.
Un altre protagonista és el mar i la navegació, l'altra gran passió de l'editora de columna a banda dels llibres.
Catalunya migdia.
Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Hem començat parlant que Catalunya, no, Barcelona, no tornarà a acollir la Copa Amèrica de Vela i ara els focus esportius se centren en la Lliga de Campions.
Amb la gran cita aquesta nit, el Lluís Companys entre el Barça i el Bayern de Munic.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça de Hansi Flick d'aquesta nit, el primer gran repte de la temporada. S'enfronta al Bayern de Munic en la tercera jornada de la Champions. Els alemanys són la bèstia negra a Europa dels blaugranes. Els han guanyat molt poques vegades i s'espera un ambient impressionant amb gairebé tot venut a Lluís Companys. Ramon Salmurri, l'última hora de l'equip?
L'última hora passa per la llista de convocats amb una absència ja coneguda, o diguem-ne que ja podíem intuir que era la d'Eric García. De fet, ahir mateix Hansi Flick el descartava en la roda de premsa i, per tant, Eric no serà entre els convocats, com tampoc Araujo, Christensen, Ferran Torres, Ter Stegen i Marc Bernal, recordem-ho, que estan lesionats. La resta, tots a punt, tots disponibles, i veurem si Hansi Flick es decanta per Frenkie de Jong o com resol l'enigma que té a hores d'ara al mig del camp. L'equip concentrat en aquests moments en un hotel de Barcelona, aquesta nit a l'hora del partit, a les 9, a Montjuïc.
Els precedents amb el Bayern, ara ho dèiem, no són gaire esperançadors, però l'ambient entre la directiva és positiu.
Sí, tot i que el Barça no vol parlar de venjança, és evident que el Bayern és la bèstia negra europea del Barça aquests darrers anys. De fet, de les 13 vegades que s'han enfrontat, 9 victòries del Bayern, 2 empats i 2 victòries del Barça només. Però amb tot, el Barça fuig d'aquest sentiment de venjança i, de fet, Rafael Juste, en el dinar de directives que s'ha celebrat al Via Veneto de Barcelona, entrant a aquest restaurant, doncs descartava aquesta idea de buscar venjança amb el Bayern de Múnich.
Un gran partido. La revancha es para mí. Lo que hacen es quitar la tensión y nosotros vamos con la meta de ganar. Revanchismo y estas cosas quitan el estar concentrado y oye, con muchas ganas porque estamos en un momento de juego respetando al rival, que es un gran rival.
I l'última hora del rival, del Bayern, que el tenim a Barcelona des d'ahir, Salmo?
Doncs mira, pendent de l'estat físic de Musiala, es va perdre el darrer partit contra l'Stuttgart per problemes al maluc, ha entrat a la llista de convocats, veurem si està per jugar o no tot el partit, o almenys fer-ho d'inici. I a tot això, el Bayern es preocupa de Lamine Yamal, del talent de Lamine Yamal, paraules de Vincent Kompany, el tècnic del conjunt bavarès, reforçant aquesta idea d'un jove talent de la Masia com a futur candidat a ser millor jugador del món.
Full credit to La Masia, of course, for always being able to trust these type of players and give them a chance. But honestly, I don't know. The question for us is always about stopping, not just to stop, but
doncs,
trying to...
Kompany, que parla del talent de Lamine i aquesta capacitat del Barça de treure talent de la Masia, màxim respecte cap a la Masia i cap al Barça per ser capaç de treure un talent com Lamine després d'haver marxat Leo Messi. Tot això és aquesta prèvia d'aquest Barça-Bayern que juga aquesta nit, que el podrem seguir a la TDT i que ara busquem l'anàlisi. I ho farem amb el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
Fa dies que esperes aquest partit.
I tant.
Com molta gent, però especialment tu, perquè això de que el Barça de Flick i el Bayern de Kompany siguin dos equips que pràcticament podrien mirar-se en un mirall, que juguen amb les línies defensives tan avançades, amb les pressions altes... Quin partit t'esperes?
Home, doncs, com has dibuixat, un partit excitant, no? Tàcticament és l'enfrontament probablement ara mateix a Europa, més enllà del City, més atractiu, de dos equips que són desinhibidament ofensius, que busquen la porteria rival, que volen jugar a camp contrari, que pressionen a dalt, i hem de veure si estratègicament un dels dos equips negocia les seves conviccions, a vegades en aquests partits grossos algú matisa i s'ajusta, o si juguen a futbol com senten. I si passa això, estarem parlant d'un partit amb molta anada i tornada, amb molta arribada, amb intercanvi de cops, perquè veig difícil que un dels dos equips submeti l'altre.
I ara amb el Salmurri, ho deia el Salmurri, que al mig del camp el dubte, en l'onze del Barça sobretot, és saber qui jugarà, si Fermín o De Jong, qui acompanyarà Casador i Pedri. Tu què creus?
Mira, reflexionant molt sobre aquest escenari de partit, més enllà de com estiguin físicament tots dos, que probablement és el que decantarà la balança, el partit s'ajusta perfectament a Fermín. O sigui, si hi ha un jugador que en aquest escenari que explicàvem se sent còmode, és intel·ligent i pot marcar diferències, és Fermín, perquè és un jugador que arriba molt bé des de la segona línia. Avui no és un dia on el Barça necessiti molt joc entre línies, perquè el rival no et defensarà en espais reduïts, et defensarà en espais amplis, i com defensen espais amplis necessites jugadors que vagin molt bé en profunditat, que sàpiguen controlar el moment de la desmarcada a l'esquena de la defensa rival, i si hi ha algun especialista al mig camp del Barça és Fermín. Si jugués De Jong, Pedri hauria de jugar en aquesta posició de mitja punta i no és un futbolista amb arribada. Un altre candidat podria ser Dani Olmo. Dani Olmo i Fermín tenen les condicions que necessitaria avui el Barça d'aquest tercer esglaó del mig camp. I per tant, tàcticament, entre Fermín i De Jong no hi ha color avui perquè jugui Fermín. Una altra cosa és que el dubte estigués entre Fermín i Dani Olmo, que aleshores ja respondria a un tema físic que segurament també haurà de valorar Flick per prendre la decisió.
Doncs resoldrem el dubte aquest vespre. El partit és a les 9, des de la TDT, ja ho sabeu, des de les 8, la TDT, i una mica abans, a les 7, comença el Tot Costa, i entre 7-8 jo crec que és quan sabrem l'11 i sabrem finalment qui ocupa aquesta plaça ara mateix al mig del camp per acompanyar Pedri i Casador, Fermín o De Jong. I un apunt més del Barça, el Camp Nou és candidat a acollir la final de la Champions femenina del 2027. L'estadi blaugrana haurà de competir amb l'Estadi Nacional de Varsovia, el Sant Jacob Park de Basilea i el National Stadium of Wales de Cardiff. La UEFA triarà la seu el 25 de maig del 2025. Avui pot ser una nit especial pel Barça. Ahir ho va ser pel Girona.
I l'àrbitre diu que s'ha acabat. Avui, el 22 d'octubre del 2024, el Girona, sota les ordres i sota l'himne del Girona, aconsegueix la seva primera victòria de la història a la Lliga de Campions.
Ahir ho va aconseguir el Girona, primera victòria a la Champions, 2-0 davant l'Slovan de Bratislava, i l'única nova nota negativa del partit, Eduard Solà, les lesions.
Sí, ja fa dies que les lesions són notícia al Girona. En tots els partits d'ahir, dues més, Van de Vic i Van Martín. va ser la part negativa d'una nit, com deies, Laia, històrica a Montilivi, primera victòria a la Champions, i l'equip de Mitchell que manté intactes les opcions de classificar-se per la següent ronda.
És un dia històric, la primera victòria del club en Champions. Yo creo que hay que estar felices y orgulloso de estos jugadores, que para mí hoy el partido de muchos de ellos después de jugar hace dos días es increíble.
Miguel va marcar a la primera meitat i Juanpe, que debutava a la Champions a la segona quan faltaven 17 minuts, però al final el defensa canari va marcar de falta el gol que tancava la victòria. Feia més de 4 anys que el Girona no marcava un gol de falta a la Lliga.
Otro sueño más cumplido, ¿no? Bueno, lo vemos hablando desde que desde la temporada pasada que conseguimos la clasificación a la Champions, que todos estos partidos lo veíamos siempre por la tele, lo veíamos bastante lejos, ¿no? Porque veíamos que era la pura élite. Y la verdad que muy feliz, muy feliz. Cuando he marcado el gol he mirado no sé cuántas veces el marcador a ver si era realidad, y bueno, se me ha pasado toda la guerra futbolística por la cabeza, ¿no? En un momento.
Hi va haver gairebé ple a Montilivi i no hi va haver els problemes del primer dia contra el Feyenoord. Les notes negatives, com dèiem abans, les lesions d'Ivan Martín i Van de Vic, que hauran de passar proves mèdiques. Els lesionats i també el penal que va fallar Stuani a dos minuts pel final. El porter de l'Slovan Takac va evitar que la primera victòria a la Champions League tingués el guió perfecte.
I el Madrid va guanyar ahir a la Champions, remuntant, com sempre, ara en parlarem, però abans, Pau Ros, Ancelotti perd una peça molt important pel Clàssic de dissabte.
La victòria li va sortir cara al Madrid perquè a només 3 dies del Clàssic Courtois s'ha lesionat a l'adductor i Rodrigo en té un altre als isquiotibials a l'espera de comunicat mèdic.
Per tant, Courtois, que es baixa per aquest partit amb el Barça de dissabte, i a la Champions, el que dèiem, el Madrid va guanyar amb la remuntada al Borussia Dortmund.
Un Borussia Dortmund que es va avançar amb gols a Malen i Gittens, però que no va poder resistir davant d'un Madrid en ple ambient de Champions. 3 gols a Vinícius i 2 més de Rüdiger i Lucas Vázquez van posar el 5-2 final. I per què passa això? Justament el porter madridista Courtois en té una explicació.
No sé, es algo que en el campo a veces sientes, que notas ese, no quiero llamarlo miedo del rival, pero ellos saben que juegan contra el Real Madrid y de repente pues sientes que vamos a meter goles.
La victòria d'ahir deixa l'equip blanc novè a la classificació, amb 6 punts. És l'Aston Villa d'Unai Emery qui lidera sorprenentment aquesta classificació en solitari, seguit del Mónaco, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal, que també va guanyar ahir els seus partits. El PSG va empatar contra el PSV Eindhoven a casa i la Juventus va perdre amb un jugador menys davant l'Stuttgart. Dels partits destacats avui d'aquesta tercera jornada de Champions, l'Atlètic de Madrid rep el Lilla al Metropolitano i el Liverpool visita el Leipzig. Tots dos a les 9 del vespre.
I de la Champions a la Lliga, l'Espanyol obre l'onzena jornada aquest divendres contra el Sevilla i avui l'uruguaià Leandro Cabrera ja ha posat el focus en aquest partit. Sergi Andreu.
Sí, diu el central de l'Espanyol que el partit de divendres és importantíssim per diferents motius. D'entrada volen revertir immediatament i davant de l'afició la imatge de Sant Mamés. Volen també continuar la bona ratxa a casa, on l'equip ha sumat 9 dels 10 punts que té, i a sobre fer-ho davant d'un equip que a hores d'ara és rival directe a la part baixa. Ara bé, diu Cabrera que tenen molt clar, analitzat el partit de Bilbao, què és el que han de millorar quan es trobin escenaris com el de Sant Mamés, una millora que passa per la gestió dels partits.
Creo que es un tema de concentración, de saber jugar el partido. Da un poco igual la formación que pongas, si tenés claro que, a ver, que en Sant Mamés te van a apretar y te van a intentar meter mano por todos lados, entonces hay que saber interpretarlo y cambiar la manera de jugar. Al final es eso, es salir concentrados, ser inteligentes y en el momento que tu plan de partido se atasque, saber encontrar la solución rápida. Así hay que pegar un volantazo o pegarlo bien.
Después de la pausa.
History tonight, the first father-son duo to play together in an NBA game.
Un debut familiar a l'NBA, on avui el protagonisme el tindrà un català.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Si vols preparar plats brutals, maleta de romer,
o en un pim-pam, devora el nou llibre de cuines. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquesta matinada ha començat l'NBA amb el debut històric de Bronny James al costat del seu pare, LeBron, i la pròxima matinada no serà menys emocionant, Ernest Macià, perquè hi debuta un tècnic català.
Sí, jo no sé què fas, Laia, a 2:15 de la matinada, però si no tens plans...
No, ara mira... mateix no, potser. A veure, digue'm, proposa'm.
No, jo proposo que debuta un català a la banqueta d'un equip NBA, que no és poca cosa, que és el Jordi Fernández. Fa un any li fèiem un reportatge al Rècords preguntant-nos si seria ell el primer entrenador català. Jo crec que la majoria dels que vam intervenir dèiem que sí, però sempre pensant que seria, era més un desideràtum que realment una cosa que fos 100% segura que passaria. Doncs bé, un any després s'haurà amb 41 anys només Jordi Fernández, aquest badaloní, a la banqueta d'un equip que aspira a entrar a play-off, els Brooklyn Nets, avui a 2:15, visiten la pista dels Atlanta Hawks. I aquí tenim el portaveu del bàsquet català.
Un honor poder representar el bàsquet català significa molt per mi. És el bàsquet en el qual em vaig formar, primer com a jugador, després com a entrenador, aprenent de grandíssims entrenadors, no? I, bueno, després de, crec que són 100 anys d'història de federació, poder posar el meu gra de sorra a tot el que hem construït amb el bàsquet català, doncs, per mi és important.
Doncs Jordi Fernández, que debutarà a l'NBA com a primer tècnic, estarem pendents d'aquesta matinada, i Ernest, com a badaloní, potser també de reull, està mirant la penya, que, vaja, no ha tingut una bona jornada a l'Eurocup. Ahir derrota la pista del Besiktas d'Istanbul, 82-76.
Sí, ahir van millorar una mica, però han perdut 6 dels últims 7 partits, i evidentment estan preocupats a Badalona perquè a l'Eurocup ara mateix no passarien ronda, estan vuitens, setens, i només es classifiquen els 6 primers. Ahir es va tornar a perdre la pista del Besiktas, però sí que es va veure millora, sobretot en l'energia, en l'aspecte defensiu, encara que, com sempre, els màxims anotadors van ser els mateixos, però una versió millor perquè, atenció, ara s'acosten 2 partits difícils a la pista del Baskonia i dimarts que ve a l'Eurocup a casa amb el líder, el Gran Canària.
Amb el compromís del grup del partit d'avui, creiem que ho millorarem i que aconseguirem els resultats que, com dic, és el que necessitem, no? Sortir d'aquest mal moment, i crec que avui hem fet un primer pas per sortir-hi, tot i no aconseguir el resultat. Això no només va al resultat.
I de l'Eurocup masculina a la femenina, avui juga l'Uni Girona, que ha viatjat a Hongria per enfrontar-se a l'Universitas Pecs, i ho fa Xevi Soler amb alguna baixa d'última hora.
Sí, la baixa de Carol Guerrero, la pivot catalana de l'Uni Girona, que s'ha quedat a Girona, que s'uneix a les baixes ja conegudes d'Ainhoa López i de Natasha Mack, i que fa que l'empresa de guanyar la pista del Peig sigui encara més difícil. I és que el Peig és un equip que, a cop de talonari, s'ha reforçat molt aquesta temporada. Un nom que sonarà molt a l'afició gironina és la pivot txeca ex de l'Uni, Julia Reisingerova. Després de moltes temporades a l'Eurolliga, ha baixat a l'Eurocup per jugar amb aquest Peig. Roberto Íñiguez, el tècnic de l'Uni, és conscient de la dificultad del partido de hoy.
Entonces tenemos claro que va a ser un partido muy, muy, muy difícil, porque es un equipo que cede muy poquito en casa. Entonces es un equipo que ha invertido dinero para hacer un proyecto, que jugar muy duro, mucha presión balón, muchas manos, mucha intensidad, y esto pues en casa lo duplica, ¿no?
Un Peig únic que començarà a partir de les 6. I, per cert, també notícia del bàsquet femení, Laia Reventós torna al Cadí de la Seu. La jugadora que va decidir aparcar el bàsquet durant una temporada ha decidit tornar-se a enganxar en el seu ex-equip, el Cadí de la Seu.
A la Superdivisió Femenina de Tenis Taula avui es juga el derbi entre el líder, el Miró Ganxets Costa Daurada, i el Sant Cugat. Una de les referències de l'equip reusenc és Margarida Pesostka, una jugadora ucraïnesa que viu entre l'horror de la guerra al seu país i els viatges per jugar a Carles Vila.
De fet, ha de jugar a enfrontaments internacionals, també a Reus i a Grècia, on també forma part d'un altre club. És una vida dormint a trens i esperant avions.
Yes, I need to take train, I need to sleep in the train one night, and then I have to wait.
Sí, ets anar amb tren, de fet. És de dormir al tren durant la nit. Després haig d'esperar la sortida del vol i fer el desplaçament. Necessito molt de temps, són moltes dificultats i acabo molt cansada, perquè no és només un cop, haig de fer molts viatges. No és fàcil, i també l'entrenament es fa molt complicat.
Not easy. But with train it start to be more complicated.
Amb tot tranquil, molt serè i algun moment ple d'emocions, la Margarita ens explica les nits a Kiev, on té el seu marit i el seu fill esperant la caiguda d'un dron o un coet per marxar al refugi sense saber si la seva tornada, la seva casa continuarà en peus.
I try to keep somehow.
Intento mantenir d'alguna manera una vida familiar. Només tenia dues opcions, marxar a Polònia o un altre lloc diferent i començar una nova vida. Però com podia mantenir així la meva vida familiar? Perquè la guerra no s'aturarà avui ni demà i encara durarà molt. No és fàcil, és molt difícil. Miro de tornar per mantenir la relació familiar. El meu fill, a més, ha començat a anar a l'escola. Ell allà hi té la seva vida, els seus amics, ho té tot allà.
He has all life in Ukraine.
Entre fer i desfer maletes, agafar avions i pensar en la seva família. Aquesta setmana la Margarita ha pogut gaudir d'un moment de tranquil·litat per ella sola, quan entre en rialles ens ha dit que va anar dilluns a la platja de Salou.
I demà el Barça en vol tornar a jugar un partit de Champions al Palau, farà contra el Magdeburg, un gran en hores baixes, Pau Mora.
L'equip alemany ha començat aquesta edició de la Lliga de Campions de forma irreconeixible, només una victòria en 5 partits que contrasten amb els 5 de 5 que ha fet el Barça fins ara, l'únic equip de la competició que no ha perdut cap punt. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, assenyala que les lesions han tingut molt a veure en la baixada de rendiment del Magdeburg.
Yo creo que tiene lesiones importantes, ¿no? Quizá la más significativa la de Félix Clar, ¿no? Que es el jugador quizá el último año más determinante de su parte, pero tiene una gran plantilla.
Al Barça, tothom està sa per intentar mantenir la ratxa europea en el partit de demà.
I acabem amb un apunt més del dia, Marta García.
Doncs la victòria ahir del Granollers d'handbol, 36-27 davant el Silkeborg, a la classificació 4 punts per als vallesans, 2 per als danesos. El pròxim dimarts jugaran en la pista del Silkeborg. Això és la Lliga Europea i, per tant, una victòria suposaria la classificació virtual dels vallesans per a la ronda principal de la competició.
Doncs fins aquí la informació esportiva, aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa i a partir de les 8 la TDT amb aquest Barça-Bayern partidàs, el Lluís Companys de Champions. Seguim ara al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.